Les 9.
Bon dia, avui és dijous, 11 de gener del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui us comencem explicant que els santcugatencs estan obligats a destinar, de mitjana, el 26% de la renda per accedir al lloguer el 2023. És la xifra més alta entre els municipis amb més de 70.000 habitants i se situa 3,5 punts per sobre de la mitjana catalana, que és del 22,5%. Aquest percentatge últim representa el rècord de la sèrie històrica, segons ha detallat la Cambra de Comerç de Barcelona en l'estudi L'accessibilitat a l'habitatge a Catalunya. Fa 20 anys, una família catalana havia de destinar el 14,6% dels ingressos per llogar un pis, 8 punts menys que ara. Des del 2015, el percentatge de renda que els santcugatencs destinen de mitjana per pagar el lloguer ha passat del 21,1% al 26%, el que suposa un augment del 4,9 punts en 8 anys. Sant Cugat, de fet, lidera el rànquing per sobre de Badalona, amb un 25,3%, Barcelona amb un 24,6% i Hospitalet de Llobregat amb un 24,2%. Pel que fa a la diferència entre el 2015 i el 2023, el municipi que creix més en punts percentuals és Badalona amb 6,9%, seguida d'Hospitalet amb 6,3% i Barcelona amb 5,3%. En aquesta llista, Sant Cugat se situa en quarta posició. L'informe de la Cambra de Comerç també assenyala que de mitjana els santcugatencs han de destinar el 37,8% de la renda per pagar la hipoteca. Això són, atenció, 14,6 punts més que el 2015 i l'increment més destacat entre les 16 ciutats amb més de 70.000 habitants de Catalunya. Només Barcelona supera Sant Cugat i és que els barcelonins destinen de mitjana el 39,1% de la renda per pagar la hipoteca. De fet, només hi ha un municipi de la llista, Lleida, en què el percentatge ha disminuït respecte al 2015. De mitjana, els lleidatans destinaven el 2015 el 15,2% de la renda, mentre que aquest 2023 han destinat un 14,2%. I els centres d'atenció primària, els CAP de Sant Cugat, mantenen un alt nivell de visites derivades de l'alta incidència de virus respiratoris com la grip i la Covid-19. El volum, més de 200 visites diàries, és similar al de les setmanes de Nadal, però l'atenció en el servei d'urgències s'ha reduït per la recuperació en les agendes dels metges després de les vacances. Tot i així, ha exposat a Cugat Mèdia la directora del CUAP de Sant Cugat, la doctora Marta Serra, el servei encara està molt tensionat i hauria de conviure amb una incidència a l'alça d'aquestes patologies durant una setmana o 15 dies més. L'escoltem.
El fet que s'hagi normalitzat les visites en les consultes d'atenció primària, que tenen visites espontànies cada metge, ha fet que el flux s'hagi redirigit una miqueta cap a dalt, de manera que potser globalment s'està visitant el mateix, però l'atenció a les sales d'espera no és tanta.
A més, confia la responsable del CUAP Sant Cugat, ajudarà que el nombre de vacunacions s'està incrementant i que l'ús de mascareta és obligatori als centres sanitaris. I Grífols, amb seu a Sant Cugat, ha anunciat aquest dimecres que emprendrà accions legals contra el fons especulador Gotham City Research per l'important dany causat, diuen, a l'empresa, tant a nivell financer com de reputació. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la premsa, Grífols també justifica portar el fons als tribunals per provocar una gran preocupació als seus pacients i donants, així com als seus stakeholders. Així mateix, Grífols assegura que el seu Consell d'Administració dona suport plenament a l'actual conseller delegat i president executiu, Thomas Glanzmann, i reitera que totes les operacions qüestionades han estat aprovades unànimement pel Consell. Aquest dimecres al matí, l'empresa ha moderat les pèrdues en l'obertura de la jornada bursària el dia després que es publiqués l'informe negatiu que va provocar que aquest dilluns l'empresa s'enfonsés un 25% del seu valor. Finalment, però, aquest dimecres, després d'una bona jornada bursària de recuperació, Grífols ha pujat més d'un 12% i el preu de l'acció se situa en 11,82 euros. I la construcció de l'escola La Mirada al Parc del Bosc de Volpellera suma un nou entrebanc. Segons ha avançat la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, a la tertúlia El Gall del Monestir de Cugat Mèdia, l'empresa responsable del trasplantament d'arbres per poder facilitar la construcció dins el bosc ha comunicat que no farà els treballs. Tot i així, segons ha pogut saber Cugat Mèdia, l'empresa encara no ha formalitzat la renúncia. De fet, aquesta obra està judicialitzada i amb mesures cautelars i, per tant, acumula retard, tot i que el jutjat ja ha desestimat el recurs presentat per ADENC contra el projecte de trasplantament. Escoltem Cristina Paraire.
L'empresa que ho havia de fer ja ens ha dit que no ho farà. Per tant, us faig una primícia, perquè un spoiler que us ho comentaré avui a la comissió informativa, però vull dir que tot, i això ja vol dir un encariment més, més temps, etc.
Més notícies, la cavalcada dels Reis d'Orient, la carpa amb els ambaixadors reials i el trenet de Nadal han estat les activitats amb més participació aquest Nadal d'enguany. L'Ajuntament ha celebrat la màxima participació de la ciutadania, diuen, en les 200 propostes que han programat per les festes nadalenques d'enguany i que han comptat amb el suport de 51 entitats. De les activitats de les quals el consistori té dades, destaquen el trenet de Nadal amb més de 17.000 usuaris, el campament reial amb més de 9.000 assistents, el quinto de Nadal amb 100.000 i la cursa del Gall amb 1.200. El consistori també ha destacat la bona participació a les activitats nadalenques als districtes i als barris santcugatencs. I la 17a edició del concert Música per a la Solidaritat, organitzat pel Rotary Club Sant Cugat, arriba aquest dissabte, 13 de gener, al Teatre Auditori, encara amb entrades disponibles. El 90% dels beneficis es destinaran enguany a l'entitat Aliats amb l'Autisme i al grup musical Árboles Amarillos del taller Jeroni de Moragues. El 10% restant anirà destinat a la lluita contra la pòlio, que és el motiu constant de treball dels clubs rotaris d'arreu del món. L'actuació, a les 7 de la tarda, anirà a càrrec del grup Coldplay, banda tribut de Coldplay. Des del 2007, el Concert de la Música per la Solidaritat ha recaptat més de 128.000 euros per a diverses entitats ONGs de Sant Cugat dedicades a diferents causes socials. Marta Ribot, presidenta d'Aliats amb l'Autisme, una entitat sense ànim de lucre de suport especialitzat a nens i adolescents amb autisme, explica a què destinaran els diners recaptats.
Agraïm molt al Club Rotary d'aquesta iniciativa, la veritat és que és molt generosa. Els diners recaptats el que faran és bonificar el 75% del cost del casal a les famílies, que és un casal adaptat. Al final tens tres professionals, no? Dos psicòlogues i una monitora especialitzada per 8 usuaris, amb la qual cosa, clar, això té un cost que moltes famílies ja estan normalment desbordades amb sobrecostos pel fet de tenir un fill amb TEA, i llavors és un cost que a vegades costa d'assumir.
Les entrades pel concert, amb un preu de 20 euros, encara estan a la venda a la pàgina web del Teatre Auditori, així com a les taquilles i a l'oficina de turisme de l'Ajuntament, ubicada a la plaça d'Octavià. Dissabte, el Teatre Auditori obrirà portes a les 6 de la tarda per convidar els assistents a prendre una copa de cava solidària amb els organitzadors i col·laboradors de l'esdeveniment. I Sant Cugat s'ha sumat aquest dimecres a la condemna del crim masclista d'una veïna de Barcelona de 38 anys i al possible cas de violència vicària que va passar al barri barceloní d'Horta dilluns a la tarda. L'acte de rebuig a la plaça de la Vila, on s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes i en protesta pels feminicidis, ha estat presidit per l'alcalde Josep Maria Vallès. També hi han participat membres del govern, diferents regidors del ple municipal i d'altres treballadors de l'Ajuntament. I com sempre, tanquem fent una ullada a l'actualitat esportiva. La jugadora del júnior d'hoquei herba, Laia Vidosa, és una de les 60 candidates a millor dona esportista de 2023 que organitza la revista Fosbury. La primera fase per decidir les 10 finalistes finalitza el 19 de gener i la votació final s'inicia el 22 de gener. Les 10 finalistes surten escollides de les votacions que es poden fer a través de fosbury.cat. Laia Vidosa ha guanyat la Lliga Iberdrola d'hoquei herba la passada temporada. També va ser la jugadora MVP de la final a 4 i sisena posició a l'europeu amb la selecció espanyola absoluta. I el defensa santcoatenc del Girona, David López, ha estat sancionat amb 4 partits pel comitè de competició per les seves crítiques cap a l'àrbitre Ortiz Arias en el descans del partit entre els gironins i l'Almeria el 22 d'octubre de l'any passat, on assenyalava que el col·legiat li havia faltat el respecte i l'havia insultat. Setmanes després, López va fer un comunicat on demanava disculpes per les seves paraules. El futbolista santcoatenc també ha rebut una multa de 601 euros i actualment es troba lesionat. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar tota l'actualitat informativa santcoatenca a www.cugat.cat. També ens poden llegir a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Media. Tenim un servei de WhatsApp, també, amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart i un minut de 10 del matí del dijous 11 de gener de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Ja sabeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio, ara en directe a la 91.5 de la FM, però també a través d'internet a la web www.cugat.cat. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Alba Roda, president de l'Ateneu. Molt bon dia.
Bon dia i bon any.
Sergi Baixas, periodista del Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia i bon any.
Eduard Gené, activista cultural. Molt bon dia.
Bon dia.
I Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, avui tinc diversos temes i no sé... Com que, mira, volia començar per la mirada, que és el tema etern, però mira, per entrar suavet, Àlvar, perquè sé que d'això... I com que quan hem entrat parlàvem de Covid... Va,
què és això de la mirada?
Què és això de la mirada?
Que mires malament.
Segur que hi ha gent que no ho sap, de Sant Cugat.
És probable.
Necessitem ulleres tots.
Va, heu passat la grip aquest Nadal? Grip o Covid aquest Nadal? Sou dels que us ha tocat?
Sí, jo sí. Jo he caigut una setmana sencera.
Sí?
Vaig pillar un gripasso i fora un out of combat durant una setmana. I, bueno, és a dir, això va ser un d'aquests àpats nadalencs amb tota la família que un ho porta i llavors decideix compartir-ho molt amablement amb tota la resta.
I era grip, per passar el test, saps que era grip?
Vam fer el test i tot gripasso.
Molt bé.
Bueno, jo heu tingut tres vegades.
Treu la llista.
Sí, jo vaig caure pel pont amb un Covid molt fort, l'he tingut quatre vegades i aquest crec que va ser el més fort de tots, i que he anat arrossegant. I el dia de Nadal i Sant Esteve vaig tornar a tenir molta tos, ja no sé si que tenia grip, si Covid o què tenia, i abans del Covid vaig tenir un refredat, que era refredat perquè no em va sortir res al test, que em va durar també 15 dies i encara estic amb tos i mocs.
Déu-n'hi-do, això, si has tingut quatre vegades Covid, a tu no t'has de funcionar la immunització natural ni la no natural.
És evident que no. Però hi ha més gent, conec més gent que l'ha tingut més vegades. També et dic una cosa, la gent no s'ho mira, tampoc. Jo sí que sempre m'ho miro, clar, hi ha gent que no s'ho mira. Ara mateix...
Igual pensa que és un refredat, no?
A casa meva es veu que només puc encomanar jo malalties. L'altre dia van venir els meus tiets a casa, tots amb un gripàs, dic, però teniu Covid? No, això és un refredat. Bueno, tu has mirat? No, no fa falta. Ah, jo sí que m'ho he de mirar. Vosaltres no.
Molt bé. Feta la reivindicació familiar.
La puya a la família.
No, en societat, no en societat en general, que la gent es miri què té. I si té una grip forta, una gripa o té un Covid, que es posi les mascaretes quan va pels llocs.
Em sembla
que
molt,
és el que faig jo.
Sí. Albert, Eduard...
Jo no ho sé si l'he tingut. Potser sí.
Veus? No t'ho mires. Per què no t'ho mires?
Potser sí, potser no. Vull dir, esclar, és que el Covid això és un coronavirus. El Covid també és un coronavirus i el refredat també és un coronavirus. O sigui, per tant, tot està dintre de la família dels refredats. Vull dir, per tant, jo, un moment determinat, vaig tenir com unes al·lèrgies bastant fortes. Em vaig fer la prova, no era anar a dir Covid, però, clar, suposo que devia ser un refredat, no? Però la veritat és que tinc problemes també d'al·lèrgia, i llavors moltes vegades penso que és una al·lèrgia. Ja amb l'olor de l'al·lèrgia ja queda tot resolt, no? Però en principi sí, de tant en tant doncs faig alguna prova, però no, d'aquests dies no he tingut cap mena de Covid i grip, que es diu, no?
I els Nadals ha estat rodejat de familiars amb Covid? No, com
i qui no està rodejat de familiars?
Sí, i a més és lògic, i el que està passant en aquest moment precisament és això. O sigui, aquesta pujada tan brutal que està produint és el fruit d'això, d'aquestes reunions molt grans, que van començar amb les reunions, els sopars d'empresa, i van continuar amb els familiars. Jo m'hi vaig vacunar de Covid des del principi, i em porto 5 vacunes, i vaig tenir una vegada Covid al principi de tot el 2021. I a partir d'aquí, doncs, jo que penso és el que deies, que la gent no, s'ho mira. Diu... Si el 2...
Molt bé. L'Àlvar, com que no tenim càmeres
encara... No, la gent no sap què
passa. L'Àlvar s'acaba de posar una mascareta quirúrgica.
Doncs jo penso això, no? Que hi ha gent que hauria de fer-ho de forma regular, perquè a més ja té inclús enfermedades que li poden, o sigui, malalties que ja són habituals de tipus doncs, respiratori, etc. I no ho fa. Si resulta que només el 30% de les persones que van aquests dies als CAPs han fet la prova, s'han fet aquesta prova, s'ho han posat, és increïble.
El que és curiós és això de dels ministeris de sanitat tant d'Espanya com de Catalunya. No? Aquí a Catalunya diuen no, s'han de posar mascaretes a tots els hospitals i tots els... Les altres comunitats diuen no, l'altre sí. O sigui, arriba un moment que hi ha un desgavell des d'un punt de vista sanitari impressionant. Ara, jo penso que sí, els espais sanitaris és que tot l'any tindria que anar, anem a dir, la gent amb mascaretes. Quan entres en un espai, anem a dir, que és complicat, que circulen molts virus, hauria de ser automàticament obligatori en els espais sanitaris, en el CAP i en l'hospital.
Almenys algunes èpoques de l'any.
Eh?
O almenys algunes èpoques de l'any.
No, però jo diria que sempre. M'entens el que vull dir? O sigui, que l'acostum, la pedagogia, diríem, d'intentar doncs, anar amb mascareta en aquests espais, jo crec que estaria molt bé que sigués tot l'any. No? No passaria res, no?
A la japonesa,
sí, perquè jo me'n recordo que quan els japonesos tenien aquelles mascaretes i els xinesos, i ens en fotíem aquí, te'n recordes? Abans de la coronavirus, ens en fotíem. Com és que van amb mascaretes així? Patapam, doncs, evidentment. Doncs...
Costumen a tenir raó, els orientals.
Sí, sí.
No, però
els espais sanitaris i tot així, em sembla bastant natural, no?
Mm-hmm. Sí, potser els hospitals i els CAPs sí, potser si vas al fisioterapeuta potser no cal.
No.
Perquè els fiquem tots al mateix, nivell.
No, home, l'altre dia vaig anar al dentista. I, esclar, em van dir, no, ha de portar mascareta, porta mascareta, però quan estàs amb el dentista et treus la mascareta. Perquè,
I obres bé la boca.
I obres la boca i tot així. Evidentment, els metges han d'anar amb mascareta.
Ells en porten sempre. Almenys el dentista que jo vaig sempre n'ha portat.
Bé, hi ha una altra cosa, un altre lloc que, durant la pandèmia, també a l'hostaleria. Els cambrers. Els cuiners els hi fas ficar un gorro perquè no els hi caiguin cabells, però llavors estan xerrant a sobre el menjar. Clar, no sé...
Sí.
És un debat d'aquestes coses que dèiem, no? Què aprenem, què queda de tot el tema pandèmic, etcètera. Estaria bé que algunes d'aquestes coses quedessin, però costa molt, la societat en la que estem costa molt.
De tota manera, ara s'està produint aquesta espècie de situació caòtica als CAPs, etc. No? Que això passa cada any, eh?
Això ja passava abans.
Això passa cada any. Vull dir, quan la grip arriba al punt més alt, ara abans era grip només, quan arriba perquè va canviant any per any, quan arribava el Nadal, i sobretot a continuació, es produïa això tot el mes de gener. O sigui, no sembla que sigui una novetat, no és cap novetat.
No, amb els metges que parles, en general, t'ho diuen això. Hi ha petites variacions en el sentit de que diuen que la grip, com que ha estat gairebé 4 anys, no diré desapareguda, però gairebé, perquè el Covid, diguem, ha ocupat el seu espai, doncs hi ha gent que té menys defenses, les defenses naturals, això ho diuen els metges, les defenses naturals, doncs, allò del ritme de tenir i tal... i ara fa que sigui més fort, no? Perquè la gent diu, és que he tingut més forta, no? T'ho has dit una setmana sencera, cau, no? Potser, no sé si és el normal o no, però hi ha gent que diu, més fort. Bueno, doncs els metges diuen, pot ser que sigui per això, no? Perquè la immunització natural de que cada any circula la grip, doncs els últims 3 anys no ha circulat tant com abans. Però vaja, tret d'això, és el que dius, no? I és post trobades de Nadal, que ens hem trobat tots, etc. Per això la primera mesura que es va prendre en pandèmia, què va ser? No ens trobem per Nadal, que va ser molt dur, el primer any va ser molt dur per molta gent.
Trobar un Nadal familiar, que hi ha 12, 14, 15, 16 persones, però després, els joves sobretot, se'n van de festa.
Clar.
A celebrar el naixement de Jesús, que és molt important.
Mira, tenim un tècnic que corrobora l'emoció.
No, però tampoc no estem aquí criminalitzant també si ens anem de festa.
No ho dic per això.
Perquè a vegades hi ha gent, és que t'has trobat amb molta gent. Bueno, sí, clar, el que intento és que no em facin petons, això sí.
Això és el que m'emprenya més, que no puguis donar petons. Això és el que m'entenya més, que no
bé,
us vull donar
doncs, petons. Doncs mira, jo vaig pensar que bé, que ara haurem perdut aquest costum de que ve veure algú a la redacció que no coneix de res i t'enxufa els morros seus aquí al costat dels teus. Que no, i jo no.
Amb les bueno, hi ha petons i petons, evidentment, no. Clar. Bueno, petons.
Sí, clar, sí, clar. Si ets dona, ja t'he dit jo que sí, que ho notes que hi ha petons i petons.
Aquells, aquells de compromís que ni toques. Que ni toques
a, veure, a veure, a veure, a veure, algú que no coneixes arriba a la redacció.
Sí. La gent et ve a veure i et fa petons.
Sí, sí, sí.
I el això capó també t'agafa per la cintura. Oh. És que a vegades...
Ep.
No, sí.
Alto.
Arbit, cuore. Una secció del cuore. Aquí.
Abans tens... No, gent que...
Sí, sí, gent que no coneix.
O te trobes amb un acte algú, te presenten algú... Tal.
Sí, gent que no coneixes de res i et dona un petó.
Amb una mà li dones una mà, amb una dona li fas els petons. I a mi per què m'has de fer dos petons?
Sí, sí. L'altre dia vaig donar un petó a un noi i es va quedar una mica... Igual que li dona a una dona, t'ho puc donar tu, no?
Ets petoner, ha quedat clar que tu ets petoner.
No, bueno, tampoc és un massa, eh?
No, jo els dic jo que sí.
Que ets
petoner. A mi m'agrada. Sí que és veritat que és una manera de transmetre virus, no? També si t'acosten a fer-te petons.
Sí, sí, està claríssim. Molt bé, doncs bé, parlat del tema aquest que monopolitza moltes de les converses que estem tenint aquests dies, quan et saludes, etc, perquè tothom, qui més qui menys, o ha passat la grip o té una mica de congestió. Parlem del tema, crec jo, dels últims 3-4 anys, i crec que els que vindran, no sé quants, però els que vindran seguirem parlant d'aquest tema, que és, com dèiem abans, l'escola La Mirada. Perquè ha sumat un nou entrebanc, segons va explicar la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, l'empresa responsable del trasplantament d'arbres per poder facilitar la construcció dins el bosc, ha comunicat que no farà els treballs. A més, avui el Tot heu publicat també que, si no m'equivoco, perquè ho he llegit just abans d'entrar, no ho he vist, però si vols explica-ho tu, el que publiqueu respecte a La Mirada, Àgata.
Sí que hi ha una partida, hem pogut veure el pressupost, i hi ha una partida que no té cèntims, però que inclou un nou projecte de La Mirada, que jo crec que és una manera que el govern té posat això per si s'ha de fer un nou projecte. No han volgut dir gaire res sobre
això.
Nou
projecte o nou espai?
Nou projecte. Bueno, clar, el nou espai implica nou projecte.
De quants diners?
No hi ha diners. No hi ha diners, però està posat allà.
Si has de fer una modificació
pressupostària, però tens la partida posada.
A mi sembla raro que us traslladin aquesta informació del trasplantament d'arbres en una tertúlia de Cugat, com si fos sí. Aquí una mindúncia, saps?
Totalment. I a més, el tema no anava d'això. És a dir...
No sé.
De fet, amb la Mar, com que jo ahir no podia fer la tertúlia, vam parlar i vam dir, què fem? Fem Mirada o fem un tema més general que acabava de sortir als diaris? I vam dir, vinga, va, com que en parlarem molt, parlem d'un altre tema. I va ser la pròpia Cristina en la primera intervenció que dins el seu discurs doncs ho va acabar dient. Per tant, entenc o que ho tenia al cap o tenia ganes de dir-ho.
Això és agenda política.
Però el que sé jo, li acabaven de dir i li va sortir. Doncs... I no es pensava que tingués, jo crec que no es pensava que tingués la repercussió.
Home, qualsevol justificació és bona per no fer coses.
Fantàstic per Cugat Mèdia, fantàstic que vingui aquí i tongui aquesta primícia.
No, totalment. Sí, sí. No, però et diré que altres vegades és buscada i en aquest cas no ho va ser-ho.
No, la que és estrany, a més amb aquest tema, que no volen dir mai res i llavors venen aquí i ho diuen, però, bueno, doncs fantàstic, ja sabem aquesta cosa.
Al principi, jo crec que el principi d'autoritat s'ha perdut.
Ui, ara no, estem parlant de l'escola?
No, de tot plegat, diríem, no? Els polítics, teòricament, el principi d'autoritat no el volen assumir perquè representa que els repercuteix a Madrid en les eleccions i en la cadira. Això és seguríssim. Per tant, ahir, doncs, moltes vegades s'ha de, en fi, posar una mica un cop de puny a la taula i llavors dir, escolta, això s'ha de fer per aquí i hem d'anar-hi cap allà tots plegats. Si no, tots plegats, evidentment, no discutir-ho, no? Però el principi d'autoritat d'intentar justificar el per què es fan les coses i de quina manera es fan, els polítics cada vegada tenen més por. No sé per què. Vull dir, hi ha com una mena de por que d'alguna manera doncs, uns pensin una cosa, els altres pensin una cosa i volen estar bé amb tothom. L'equidistància... No pots estar equidistància.
No,
has de prendre decisions que potser et costaran el càrrec, però evidentment doncs, estaran bé per Sant Cugat i per la gent, i sobretot per una escola. Mm-hmm. Què és més important, una escola o un arbre? On
anem a parar? És que això no depèn. És que,
clar, no, és que arriba un moment que dius...
És que no depèn del govern, això. Ara mateix no depèn del govern.
D'aquest govern no depèn?
No, clar que no depèn ni d'aquest ni de l'anterior. Hi ha un conflicte judicial que ha deixat la construcció d'aquesta escola al Bosc parada, i sembla que sigui culpa del govern de que estigui parada, però no.
No, d'acord.
No, no, clar. I a més, ara, un nou entrebanc. Pues l'empresa que havia de tallar els arbres ha dit que renuncia, que amb tot el rotllo ja ha tingut prou paciència. I ahir m'explicava la tinenta d'alcaldia de que, clar, que això, si s'ha de... Hi ha dues opcions. Tornar a licitar o ja deixar-ho estar. S'hauria de tornar a licitar perquè una altra empresa optés a fer aquest trasplantament d'arbres i aquesta tala d'arbres. Se'n va un any més.
Segur que s'ha de tornar a licitar? No va el segon del que va quedar el concurs?
Això és el que va dir ella.
Bueno, no sé, normalment a vegades quan renuncia el primer va el segon que ha quedat en concurs amb puntuació.
Això és el que em va dir ella, que s'hauria de tornar a licitar. Jo, si
no, per això, dic que em semblava estrany que era un anunci suficientment important.
I a més, sabem si hi havia més empreses?
Em sembla que era un anunci suficientment important com perquè no sortís així a la perquè, a veure, sabem que és un tema molt delicat i que ja s'ho van trobar ells mateixos al ple, l'últim ple, que es van trobar tot allà una barricada de l'AFA molt important i molt contundent i beligerant, inclús. Ja us agrada dir-te així, de colvi porrazo. Quan, a més, els seus companys de govern, al mateix ple, van votar una moció en signe contrari.
Clar,
és a dir, que ara es guardi una partida. No sé, que sabem quina és la idiosincràsia d'aquest govern i sobre aquest tema, però que em sembla un tema suficientment delicat com perquè surti així del bote pronto i a dir-ho. Que segur que és així, eh?
És bastant probable, el que ha dit l'Àgata, o sigui, no ho sabem, que li acabessin de dir i no va pensar, no?, amb que...
Però continua sent un error gravíssim, no
sí,
pensar-ho
sí.
i dir-ho així, em sembla, vaja.
No, però que a vegades sí que penses, mira, això, ha buscat el moment, etc. Com ho comunicarem, això? Mira, doncs ho farem d'una manera més solemne o d'una manera més sutil. És possible que en aquest cas no hi hagi hagut aquesta reflexió de com volen comunicar aquesta informació.
Jo us asseguro que el tema de la mirada em queda... No em dic que em queda lluny... Però hi ha dos temes que cada vegada que tinc més anys ho entenc menys. Però jo pensava quan tenia 20 anys, pensava quan siguis gran. L'experiència et donarà capacitat per poder entendre. I cada vegada ho entenc menys. Per exemple, jo des de casa, a la floresta, veig com ha anat creixent la vegetació i els arbres d'una forma brutal, perillosíssima, perquè està ple de cases. Ell era un incendi, és que no podia un incendi com el que es va poder dir. I allò és brutal. O sigui, que hi hagi una discussió bestial que dura des del 2017, estem amb aquesta història, perquè hi ha uns joves que s'han de treure per fer una escola, que a més, el plantejament de l'escola és precisament estar dins del bosc, i que hi hagi uns grups que siguin externs a Sant Cugat, que facin una acció judicial, que estigui paralitzant aquest tema, i que hi hagi tres, o sigui, unes confrontacions entre partits que en el fons no sé per què es confonden en un tema com aquest. Jo, us ho asseguro, no, és que jo no entenc res. No entenc res. I quan dieu això que va dir la regidora ahir, encara ho entenc menys. Per què ens compliquem tant la vida? Per què? I el resultat últim és que hi ha uns barracons allà que fot 8 anys que estan allà i no hi ha manera... I fan aquests nens tot el cicle escolar, el faran tot i ho acabaran dins dels barracons. És que és fora... O sigui, és el no sentit comú. És increïble, no ho puc entendre. És així.
Bueno, anava a dir això, externs a Sant Cugat, això és el que deia molt l'altre govern. Jo crec que hi ha gent de l'Edenc que sí que viu aquí a Sant Cugat i de les Volpelleres que sí que són els que han posat els contenciosos que sí que viuen a Sant Cugat.
Mm-hmm. Jo volia recordar, perquè em sonava, és a dir, tot el... Bueno, el tinglado aquest ara que s'ha desvelat. Jo en el seu moment vaig parlar amb un responsable de Bossos i també ja em va comunicar que l'empresa de Dr. Arbol no tenia massa clar si continua. Això el novembre de l'any passat ja va ser. No d'aquest, sinó el del 2022.
Però el novembre del 22 és quan s'aturen les... O sigui, quan havien de començar... I
exacte. I aleshores ja hi ha un moment que a mi m'arriba que Dr. Arbol no ho veia clar perquè s'olorava tot el desenvolupament del procés judicial i que ja els havia dit que no. Jo vaig contactar l'Ajuntament i em van dir, escolta'm, els vaig preguntar, escolta'm, això és així? I ells van començar a gestionar-ho amb la seva banda, clar, perquè és la seva empresa licitada. però va quedar ja, com que s'havia aturat, doncs no es va saber res més del tema. I és molt curiós ara de que sembla que ha continuat el fil, no? De que ara, que s'hagués pogut pronunciar abans, doctor Arbol, també, t'he de dir, tenint en compte tot el desenvolupament del fet, i més ara, quan sembla que s'està a punt de, com a mínim una part del conflicte, a punt de desjudicialitzar, perquè ja hi haurà una resolució. Em sembla curiós els timings.
Bueno, veurem. Volia parlar...
Jo crec que la mirada no serà el bosc de Golpelleres.
Això ja és una altra pel·lícula. Però
jo crec que no estarà anunciada que el govern...
Mm-hmm. I que els jutges, francament, la justícia com a tal, els jutges, moltes vegades les seves resolucions no les entens massa, eh? Vull dir, esclar, és que primar anem a dir un bosc abans o un arbre abans d'una escola és un tema, esclar, que judicialment no sé què és el més important, no? No, arriba un moment, perquè tot aquell espai eren vinyes, fa sí. 50 anys eren vinyes,
no eren
pas boscos, i els boscos sempre es poden regenerar, en fi, jo també estic a favor de protegir els boscos, però els boscos poden protegir de moltes maneres, no fa falta.
El bosc, a Catalunya el 16% de la superfície és el 60 i pico.
Sí, sí, sí.
Calma, veieu?
No és la quantitat
o sigui, s'estan morint... Home, ara en aquest moment hi ha un problema de sequera, que és un altre tema.
Sí.
Però el creixement del bosc de forma desordenada és brutal. Sí. És brutal.
Bueno, és el que ha passat al bosc de Golpelleres, no? Que va
clar.
Començar.
Sí, sí, sí. El que deia l'Àlvaro, però si hi ha vinyes... I llavors resulta que dius, és que farem una destrossa, una cosa... Home, sisplau.
I ara, relacionat amb el que deies, Àlvaro, ho he dit en alguna altra tertúlia, és a dir, els jutges, fins ara, diríem, l'única decisió que havien pres en contra, si volem dir en contra, era les cautelars.
Sí.
Sí. Val?
En la primera resolució que tenim és favorable al trasplantament i de fet hi ha una frase que va en la línia del que tu has dit, que jo em vaig quedar amb aquella frase, que és les zones verdes urbanes no són més importants que els equipaments. Dins la resolució, això. I cita un, i això és una cita d'una resolució d'un tribunal superior de justícia,
hi ha jurisprudència.
Ara, què passarà amb les cautelars, què passarà amb els altres contenciosos? Això ja no ho sabem. Però, en tot cas, fins ara, diríem, l'únic que ha fet impedir la construcció és unes cautelars que, en certa manera, es poden entendre.
Que, en principi, haurien de caure al març, per el que ens han dit.
Seria lo lògic,
sí. Recuperem una cosa que ha dit la Gata, perquè em sembla molt curiós, que és el fet de... que tu comentes, no?, que creus que l'escola no es farà allà. Si no s'acaba fent allà...
És una creença.
Una convicció.
Bueno, hi ha moltes coses que ens porten a pensar això.
És cert. Però jo miro la lectura política d'aquest fet, i la lectura política d'aquest fet es tradueix en tots contra Junts. Perquè Junts és l'única formació política que està, bueno, empecinada, no?, per una visió potser a més llarg termini, o més realista o més pràctica, de que ja no es farà l'escola. Si tens tota la resta de formacions polítiques en contra, això tindrà un cost polític, crec jo, important i rellevant, sobretot en aquest àmbit de districte, a fa mirada a totes les famílies, les 900 famílies, no només de l'AFA de la Mirada, sinó també de l'Olivera, del Leonardo, tot el barri de Golpelleres. Home, aquí s'han promès o s'han donat certes indicacions o certes esperances de com es podria resoldre un conflicte que afecta molt aquest barri, i de moment està caient tot en sac trencat, i no només això, sinó que sobre es perllonga ad eternum. I això ho veurem.
Sobre això de les majories polítiques, la segona part del que volia introduir-vos amb el tema de la mirada, és que, diguem, com que no podem poder fer tertúlia després de l'últim ple, perquè va ser el 22 de desembre, una mica ho porto aquí, i a més l'actualitat ens ho permet, i a més el Sergi m'ha fet una assistència de gol.
Disculpa.
No, m'ha fet una assistència, dic, no, perfecte. És que el que va passar amb aquelles dues mocions famoses, tu ara has dit que només Junts no vol en el bosc.
El PP va votar a favor.
Ahí està. Ai, és a dir, per la... No, però amb la boca, és a dir, dels discursos, fins i tot de Vox i de PP, podies entendre que estaven d'acord amb la moció del PSC, però van votar.
És que va passar així.
Va passar això. Llavors, l'Helena Vila va ser molt beligerant i va ser molt dura amb les declaracions que va fer, acusant Junts de donar contrapartides, no sabem quines, al PP. Amb Vox no va dir res, però ho intuïa. i fins i tot de dir, ostres, Vox no havia de jugar un paper, o sigui, els seus dos regidors no havien de jugar un paper determinant en les sumes de vots, i és la primera votació en la que sí que ho ha sigut. Per tant, com ho veieu, això? Això sé que és molt política per periodistes, Això ho entenc, Eduard i Álvaro, perquè ens mireu els dos, però sí que aprofito que tinc... nosaltres tres vam estar en el ple del dia 22 i ho vam veure i viure en directe.
Jo post-eleccions ja em vaig posar molt mal pensat, perquè sempre soc molt mal pensat, jo ho reconec, però a mi em sortia... És a dir, jo ja veia que certes dinàmiques es podrien arribar a evolucionar i instal·lar amb el temps, no?, que era que el bloc de les dretes s'ajuntés. I el bloc de les dretes ara mateix al plenari és Junts, PP i Vox, que són unes aliances molt incòmodes, tant per uns com pels altres, correcte, però els altres estan com molt estancats i han abanderat i han defensat unes polítiques que van literalment en contra en aquell canvi canvi de rumb que pretenien des del tripartit amb les posicions enfrontades. Per tant, tot i que estiguem en un govern de coalició, ens trobem que en temes importants sí que aquest vot, com a mínim ara, sembla que s'ha trencat, la unitat de vot, i s'han buscat aliances per sota. Per sota, d'una forma en qual veiem uns discursos en el plenari que sembla que apunten en una direcció, però després acaba el Parlament, arriba el moment de votació i et voten per l'altra. I dius... Per què? Pues això va passar.
No pot ser, això.
això
no ha passat mai.
I ens quedem una mica sorpresos, però perquè són aliances subterfúgies que s'estan donant i, cadascú analitzarà políticament les conseqüències que pugui tenir això, però que sembla que podrien anar elaborant-se amb el temps, sobretot amb aquest joc, no?, que és just necessitar aliances per majories absolutes, no en té prous amb els 3 del PP, necessitaria un més per tenir la majoria absoluta. A qui pots rascar? A Vox, que està per allà...
És que, de fet, jo diria que aquí el govern més òptim que estaria molt bé que funcionés és Junts, Esquerra Republicana i PSC. Si aquests tres grups es posessin d'acord, Sant Cugat tiraria cap amunt,
Però mates l'alternativa d'esquerres, llavors, a la ciutat.
L'esquerres...
Bueno, ja l'has matat quan Esquerra...
S'ha matat ella mateixa.
Estar 4 anys sentint que el tripartit era necessari per acabar amb la convergència tota la vida i ara el primer que fan és anar a pactar amb Junts.
Com a principal partit de les esquerres, si tu mates l'Esquerra Republicana, és a dir, si la treus de l'equació, el proper partit d'esquerres amb més força és el PSC. Per tant, ara el PSC està fent el... com l'Helena Vila està fet de cap de l'oposició que ella mateixa.
Si ella mateixa diu que això no existeix.
Ja, bueno, però s'autobateja.
No, però escolta, cada un pot tenir la seva ideologia, cada un pot tenir les seves dinàmiques i així. El que passa és que per temes, anem a dir, centrals de Sant Cugat, per exemple, el tema de mobilitat, s'han de posar d'acord? El tema de mobilitat. S'hauran de prendre decisions que els hi jugarà, el tema, o sigui, la Ronda Sud, per exemple, s'haurà de fer. No poden entrar més cotxes aquí, nova centralitat. O sigui, s'han de prendre decisions des d'un punt de vista de sostenibilitat, però molt, molt, molt agosarades. Per tant, si no hi ha una persona que teòricament tingui la suficient autoritat per explicar totes aquestes coses en política, és que pagar i vámonos. I se l'ha de jugar. Mm-hmm. Perquè, clar, en quan necessita prendre unes decisions que ens afectarà el model de societat que hem creat aquí a Sant Cugat. Per tant, anem a dir, aquest model que nosaltres hem creat de benestar, que està molt bé, el que hem de fer és aprendre a ser més austers. I l'austeritat no vol dir deixar de tenir privilegis, que tenim tots els privilegis del món aquí. Però l'austeritat serveix, anem a dir, per intentar tirar endavant d'una manera més sostenible. Per tant, hem de fer pedagogia sobre aquest tema. Bueno, he fet un article sobre opinió aquí en el d'això, sobre el tema de l'austeritat, perquè em dóna la sensació que s'hauria d'ensenyar a les escoles, no? Com es pot ser auster? Perquè la gent no ho sap, la gent obre l'aixeta, i mentre estan netejant els dents, l'aigua va reixant. Vull dir, es banya cada dia, doncs, no sé quantes hores. No tanques per dutxar-se quan t'estàs ensabonant. O sigui, coses d'aquestes, que teòricament són petites coses, que individualment podem fer, austerament, i això, anem a dir, doncs, és important, anem a dir, doncs, per tota la gent que viu a Sant Cugat. Tenim un model de societat, i hem creat un model de societat que està bé, jo no dic pas que no, perquè, de fet, tothom doncs, ha apostat per Sant Cugat, i, per tant, tenim una societat... Però, ojo, que hem de prendre unes decisions, i la política ha de prendre unes decisions, que teòricament han de tenir una persona o un d'autoritat, no autoritària, però una persona amb una certa autoritat intel·lectual per poder explicar les coses, i explicar-les bé.
I amb el que deies al principi, no?, de que s'hauran de posar d'acord, la intenció de l'alcalde sempre en campanya va ser de que les grans decisions hi hauria grans pactes de ciutat, entre ells la mobilitat, que és que estan amb això. I sobre el que deia el Sergi també del canvi de vot, sí, Esquerra va votar en contra de la moció de Junts, però ha canviat el discurs. I per primera vegada, públicament, Bernat Picornell va dir que potser sí que s'han de començar a estudiar alternatives. Cosa que el tripartit, l'exalcaldessa, cada cop que se li preguntava, no hi ha alternativa, no hi és. Bueno, això fa pensar que hi ha un moviment de fitxes, perquè potser veuen que la cosa va per llarg.
Això me'n recordo quan jo estava a política, el Lluís Recoder sempre em deia, és que l'Esquerra no teniu projecte per Sant Cugat. Era una de les coses que... I jo deia, i té raó, i tenia raó. Sí que tenia un projecte més unificant, no tan extensiu, sinó més... Però no tenia un projecte, anem a dir, doncs, clar, per intentar, anem a dir, doncs, imposar-ho, anem a dir, aquí a Sant Cugat, no? I ha faltat aquest projecte, anem a dir, de base, diguem, no? Tenia petites coses a fer, però vull dir, però no un projecte de ciutat com és, sabem, una ciutat de 100.000 habitants. Una ciutat de 100.000 habitants... totalment dispersa, i no hi ha noves centralitats, s'han de crear noves centralitats, s'han de fer... Hòstia, és clar, estem en una societat... És el moll de l'os, és Sant Cugat. No ens n'adonem, però és el moll de l'os, que estem en un espai que d'alguna manera som importants. Jo penso que hauríem de tenir una visió de ciutat molt més agosarada, molt més valenta.
La pregunta seria, després d'escoltar el que deies tu, Àlvar, la pregunta seria... tenim els polítics amb nivell suficient per poder estar al front d'aquesta ciutat? Els acords que es produeixen entre diferents partits, tu apuntaves que hi ha una línia, com una línia subterrània, que fa o que sembla... Escolta'm, jo he assistit a un sopar fa molts anys on un de Convergència, que aleshores era Convergència, no una altra cosa, doncs va dir, haurem de pactar amb el PP. Sí. I efectivament es va pactar amb el PP.
És l'aliat natural,
Però vull dir, es va pactar amb el PP. En aquell moment, quan jo et dic això, era un sopar que se l'aparava del Creu Roja, i en aquell moment Sant Cugat tenia 40.000 habitants. Sí. Quan jo vaig arribar a Sant Cugat, l'any 65, hi havia 15.000 habitants. Llavors sí que tothom es coneixia, allò que diu algun d'aquí, tothom es coneix, collons, clar, els que es mouen dintre d'un circuit es coneixen. Per tant, tu dius, ha crescut molt, ciutat molt important, sí, tota l'altra llista que diu el PIB de la ciutat és brutal, o sigui, és el tercer o el segon, ja no, el primer era el segon, perquè el primer era el Prat, ara és el quart, perquè tal. És molt important, però la pregunta que em faig, i si tenim els polítics, i sobretot els polítics que estan en actiu, saben realment què és el que han de fer al front d'una ciutat com aquesta? Jo, perdoneu, però penso que la majoria no. Perquè hi ha una cosa que és molt emprenyadora. Les accions polítiques, les decisions polítiques, es prenen més a la mida de 4 anys que no pas a la mida de 20 anys. Per molt que estiguin, que no, que s'està en perspectiva de futur, no sé què. No és veritat. Es prenen amb la mida, i et diré més, no arriba ni als 4 anys. Perquè si passa alguna cosa amb aquest interval que complica aquesta complicitat entre un partit i un altre, si convé que es canvia. I sobretot es podria canviar si a més hi ha la política d'aquest partit, no la política del partit a la ciutat, sinó la política del partit al país i a l'altre país, doncs si convé es canvia. I això és el que a mi personalment, i suposo que moltíssima gent, ens emprenya moltíssim.
Però jo trenco una llança a favor de la política. La política, evidentment...
No veig en contra de la política.
No, no, no.
Així que em posa una forma determinada de fer política.
Això, sí, el que m'ha dit. No, no, clar, trenco una llança perquè fer política és molt més complicat del que la gent es pensa. La gent, amb una certa frivolitat, es presenta a les eleccions. i penso que tenen una certa frivolitat i no saben ben bé el que comporta, moltes vegades, no? I, per tant, la política és molt interessant, és una cosa que, d'alguna manera, doncs, ostres, s'ha de portar a dintre, són idees, són... I, per tant, doncs, moltes vegades s'ha d'arriscar un per fer de polític, no? I jo em dono la sensació que hi ha una certa frivolitat a presentar-se a unes llistes, no? I llavors, doncs, buscar gent interessant que estiguin a la política, moltes vegades estan a les empreses, no? L'empresa està ple de gent, o la societat civil, també, no? Jo penso que també la societat civil té un paper important aquí. La societat civil és tan o més important que la política. I, per tant, la societat civil ha de ser capdavantera en donar idees, a intentar anar a fer discussió, i, per tant, crear un teixit possiblement ampli, perquè Sant Cugat el té, per poder anar a discutir coses de la política. Llavors, ens hem creat tota aquesta societat civil en els nostres xiringuitos petits, però no ampliem, anem a dir, el ventall per poder, doncs, discutir i parlar del tema, no? Una de les coses que vam crear la Fundació Sant Cugat era aquest, vull dir, intentant, anem a dir, que la Fundació tingués aquesta pàtina de poder, doncs, discutir políticament les coses des d'aquí, no? Sense tenir el poder per poder-ho fer, però sí que per poder-ne parlar, no? Jo penso que hem d'intentar, anem a dir, establir un lligam entre la societat civil i la política, no? Però sense cap mena de vergonya de que en un moment determinat et puguis posicionar en una cosa o en una altra, no? Jo algunes vegades, jo sí, em sento d'esquerres des de sempre, no? I algunes vegades m'he posat d'acord amb gent de dretes com Convergència o el PP. Inclús hi havia coses del PP que jo deia, hòstia, però el que diu el PP pot ser estar molt bé, no? Quan Albert Guarnà, en un moment determinat, doncs, deia coses sobre l'esport, que en tenia molt, jo deia, dic, hòstia, està molt bé, però és que tu estàs al PSC, vull dir, no pots estar... Vull dir, arriba un moment que les complicitats, si són interessants...
Clar, doncs, hi ha temes de ciutat
que, vull dir, que per què no, vull dir, no? Llavors, clar, de seguida et diuen, és que tu ets de dreta, anda, perquè prens una decisió, un moment determinat, però, i és que tu ets de dreta.
Per això que dius tu és exactament com en qualsevol reunió, sigui del Consell de Cultura, del Consell de Ciutat, on jo he estat molts anys, la qüestió era una plantejar determinada idea, la que fos, i la pregunta era, qui ho ha dit?
Sí, sí.
No. La idea quina és?
Això.
Aquesta. S'ha de fer això, 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 o es pot fer això, això, això. És interessant, és bo, és positiu, és negatiu o no? Qui ho ha dit? Què vols dir? Que si ho diu Àgata és collonut i si ho diu Sergi...
Això
sou. No, saps què vull dir?
Però és que això funciona així.
A veure si canviem el dit. El tema és, estem parlant d'una determinada situació i hem de solucionar-ho per aquí o per allà. I es planteja molt bé, doncs arribem a l'acord, sí, al marge d'on ha sortit aquesta idea.
Qualsevol acord és dolent, qualsevol acord, el que passa és que se l'has de fer bo. I per tant, hem de dir, doncs, poden dir coses interessants i coses interessants, però ja d'entrada, sí, blanc o negre, ja malament. Vull dir, el sectarisme a mi sempre m'ha emprenyat molt, i sobretot les esquerres. Les esquerres tenen aquesta pàtina sectària que ens supura tots plegats, no? Que bueno, diu Convergència, diu això, és que això no podem fer-ho perquè... No, vull dir que moltes vegades, doncs, doncs s'han de buscar solucions, anem a dir, molt més àmplies, no? No són més de ciutat i més de país que no pas, anem a dir, de partit, diríem, no?
Per tant, la mirada...
Exacte, tornem a la mirada.
Perdó,
en principi hi havia unitat, hem de defensar que la mirada és una prioritat, passa que ara jo crec que el problema està que uns pensen que la prioritat ha de ser anar-la a fer en un lloc i els altres en un altre.
O sigui, el consens que hi havia al setembre amb la màxima celeritat, amb la sentència del novembre... Uns van entendre que la celeritat era un camí i la màxima celeritat era un
camí. Bueno, perquè hi havia unitat en l'ambigüitat, en mantenir l'ambigüitat de la...
I van intentar mantenir-la,
eh?
Sí, van intentar mantenir-la, l'ambigüitat.
Quan has d'embullar més i has de concretar més, aleshores no estem tan d'acord i no tenim el titular maco d'unanimitat.
I anava a dir una altra cosa que es va dir públicament al ple sobre la mirada, que ja han dit que consideren que és una escola molt cara.
Sí, sí.
Exacte. Aquest és l'altre...
I veurem... sí, que no estan per pagar tants diners per una escola, també.
I també, bueno, recuperant això, del trencament de vot, em sembla important, el trencament de vot entre socis de govern, veurem què passarà al ple de gener amb la moció que ha presentat els comuns, també per potser molestar una mica, que és la reprovació de la regidora d'Educació, que Esquerra, en el seu moment, perquè també es tornen, no, a una declaració que es va fer aquí Gemma Aristoi en una tertúlia, que és molt... Home, em sembla, jo diré, em sembla insultant que en un ple es preguntin sobre una cosa i et remetin i et diguin no, no, jo això ho vaig contestar en la tertúlia de Cugat a un mitjà... No, home, no, és a dir...
Si vols, és allà on t'has de parlar.
Si vols,
no, pots dir-ho, si vols.
Pots dir-ho, però repeteix exactament què vas dir allà, perquè és que sí, no faràs aquí enviar a tota la ciutadania a recuperar una tertúlia ciutadana. Reitera-ho. I aleshores, recuperant no el que es va dir aquí, mm-hmm, es va dir que no estava d'acord amb les actuacions d'Ardit. Aleshores, ara els comuns posicionaran... Bueno, ho va dir tal qual, és a dir, els donem una segona oportunitat ara a Esquerra Republicana perquè es pronunciï fefaentment sobre si li sembla bé o no les actuacions d'Ardit i si, per tant, se l'hauria de reprovar o no. Clar, aquí podríem trobar-nos una situació que no crec que passi perquè seria molt, 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 molt boja, no potser, però que els socis del govern d'Esquerra reprovin una de les seves pròpies companyes de govern.
Podem veure tot. També dic tot
el... I qui la salvarà?
Tota
és a dir, qui votarà a favor de
la Gemma
també serà interessant, a part de Junts, evidentment, qui tot... més...
Però tota l'oposició només va enfocada a veure que el pobre Esquerra Republicana es tingui les seves contradiccions, sí, amb la mirada, amb tal, home, també deixeu-vos estar en pau, pobre, esteu, ja sé que esteu enfadats perquè estan al govern, però home...
Estan fent d'oposició i han vist forat i...
Ells mateixos sabien on s'hi ficaven, Esquerra Republicana. Les seves pròpies bases, les seves pròpies joventuts estaven en contra del pacte. És a dir, nosaltres només visualitzem, no?, les contradiccions i les posem sobre la taula perquè, evidentment, les tenen ells mateixos.
Vull dir, de fet, quan es va fer el pacte va ser per un tema de ciutat, no per un tema de partit. I Esquerra Republicana, vamos, jo entenc que va fer ben fet, eh? Vull dir, intentarem entrar en el govern així, perquè penso que...
Sí, per...
podia... No, no, dic jo, eh? Vull dir, no, que estic equivocat, eh? Però a mi em dona la sensació que va intentar, anem a dir, doncs, pactar una cosa perquè la ciutat pogués tenir una certa estabilitat.
Bueno, i el discurs era de que intentar mantenir l'obra del govern anterior, però...
No s'ha mantingut res.
Anella verda ja sembla que perilla. Regull, nunca más se supo.
El Regull es farà.
El Regull es farà?
Clar que farà.
Ah, sí?
És a dir, sembla que l'única que s'ha mantingut blindada és el tema de... del que està per veure també, però el tema del Pla Habitatge 2030, sí, que és protegir-lo. Aquest sembla que és l'única victòria ara mateix sobre la taula que es puguin treure d'aquest.
El Regull, com estava pensat, si continua governant Junts,
pensat,
no es farà.
Es farà alguna cosa allà, segur. D'alguna manera es farà alguna cosa allà.
De moment al calaix. No,
de moment està al calaix.
Com deia l'Eduard, quan diuen coses que no estem, no estem d'acord,
com la biblioteca.
I l'Ajuntament no té diners.
S'ha de fer vivenda protegida, i per tant a Can Regull hi havia una part de vivenda protegida. És que moltes vegades aquestes coses...
Sí, però ja...
Es pot posar més alçat, més avall, el que sigui.
Hi ha un propietari, hi ha una empresa que és la que determinarà si es pot fer o no es pot fer.
No, i l'Ajuntament també té possibilitat,
sí,
de dir-ho,
home,
clar, és evident, no? Té altres espais també l'Ajuntament per fer coses, no?
Sí.
No gaire, se'n sembla.
No gaire sol, no. Haurà de buscar més acords, com
allà
es diu sempre.
Allà al costat de Can Regull, al final de la Cerdanyola, aquell espai que hi havia els ocupes allà, tot allò també es podria fer coses, però el que passa que hi ha totes les...
La
zona industrial.
L'Horta Llobregat.
Sí, 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 per tant...
Vostè, també és una propietat privada.
Sí. Tema de la vivienda, un dia centríssim.
Bueno, sí.
Dilluns tenim esmorzar amb l'alcalde, podrem preguntar-li l'Uga Regú...
Prepararem
en el tot.
En el tot ha sortit una notícia del pis més barat de Sant Cugat, de lloguer, i està davant de casa meva.
Veus que bé?
Sí, i fantàstic.
Ens ha faltat parlar del Grífols, eh?
Sí, però mira, al final us heu animat i d'això. Creia que de la taula potser només series l'únic que podies dir alguna cosa, pot ser, no? Perquè coneixes una mica el món de la borsa, pot ser, o no m'equivoco? No, bàsicament no.
No,
és que no tenim temps.
Una notícia... Pot tancar una empresa.
Està clar.
O sigui, el periodisme té la seva...
Veurem fins a quin punt. Moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Gràcies a tots quatre per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:45 del matí a la 91.5 de la FM i també a Cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.